Són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara ja tenim 9 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona n'hi ha 2, a Tarragona 8 graus, 5 a Lleida, Berga 2 graus de temperatura, a la Seu d'Urgell estan a 3 graus sota 0. Aquest matí hi haurà alguns núvols a prop de la costa i del prelitoral central, també cap al sud. A la resta del país hi farà més sol. De cara a la tarda, algunes nuvolades més cap al nord i cap a l'est, però vaja, res destacable a l'horitzó. Avui les temperatures pujaran lleugerament respecte de les d'ahir i aquesta serà la tònica de la setmana, més de primavera que no pas d'hivern. Ara en parlarem amb el Jordi Miralles, després d'actualitzar el dia en 6 minuts, avui que és dilluns 6 de març.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I avui que és un mal dilluns per l'Hospital Clínic de Barcelona, on segueixen els problemes després de patir un ciberatac que ha afectat el sistema informàtic de l'hospital. El centre manté l'activitat urgent i l'hospitalització i treballa per tal de recuperar la normalitat. I anem en directe fins a l'Hospital Clínic de Barcelona. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. A la sala d'espera d'urgències de l'Hospital Clínic hi ha 4 persones comptades i els passadissos estan pràcticament buits. La majoria de persones que entren a l'hospital són treballadors del centre. El personal sanitari assegura a Ràdio Estel que han anat de bòlit aquest diumenge i avui no creuen que recuperi la plena normalitat. A les 9 del matí, el govern ha convocat una roda de premsa al clínic per donar més detalls d'aquest ciberatac i en quina situació es troba l'hospital.
Ara tornem, Sílvia, roda de premsa, que seguirem en directe aquí a Ràdio Estel. També avui parlarem d'aquest atac informàtic, d'altres semblants que ja hem patit, que ha patit fins i tot el sistema sanitari de Catalunya. Ho farem amb el Bruno Pérez Juncà, que és pèrit forense informàtic, expert en ciberseguretat, i que a partir d'un quart de 10 serà amb nosaltres. Un de cada 10 joves catalans estan poc qualificats i no tenen estudis postobligatoris. Ho assegura un estudi de la Fundació Bofill, que alerta que aquesta xifra d'abandonament escolar a Catalunya està per sobre de la mitjana espanyola i també de l'europea. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. L'any passat, 97.000 joves d'entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l'ESO ni seguien estudiant. Xifres que es doblen en joves d'origen migrant o de famílies amb pocs estudis. La Fundació Bofill demana un pla de xoc per fer-hi front.
I una quarta part dels informes que fa la Sindicatura de Comptes, un de cada 4, detecta fraccionaments de contractes. N'ha trobat a l'oficina antifrau, a la Sindicatura de Greuges, a la línia 9 del metro de Barcelona o al mateix Departament de Justícia.
Es tracta del mateix mecanisme pel que s'ha jutjat Laura Borràs per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La Sindicatura de Comptes alerta que la contractació separada s'hauria d'haver fet en un sol contracte.
Avui l'exconseller d'Economia Jaume Giró presentarà una querella contra l'excomissari Villarejo per l'operació Catalunya, una operació que s'hauria posat en marxa el mes de setembre de l'any 2012, després de la primera gran manifestació independentista durant la Diada.
Ho revelen uns àudios que publica avui el digital El Món, en què es pot sentir l'excomissari Villarejo, el director de la policia Eugenio Pino i un altre comissari dient que s'ha de frenar el procés davant la indefensió de l'Estat.
La Unió Europea ha pagat, atenció, 53 milions i mig d'euros a funcionaris que ja no treballen. Us sona, oi, això? Ho explica avui el diari Ara.
L'any 2015 es va instaurar aquesta figura a Europa, semblant a la que s'ha pagat als treballadors del Parlament de Catalunya. En aquest cas, per tenir dret a aquesta paga, cal demanar-la 5 anys abans de l'edat de jubilació i haver treballat almenys 10 anys a qualsevol institució de la Unió Europea. Segons publica el diari Ara, durant 8 anys, 309 funcionaris s'han acollit a aquest benefici i de mitjana cobren uns 8.000 euros al mes sense anar a la feina.
La Universitat de Barcelona nomenarà doctor honoris causa els cantants Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet. L'acte es fa aquest migdia al Paraninf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Els cantautors rebran aquest reconeixement per haver contribuït a la renovació de la música popular catalana durant la lluita per la recuperació de la llengua i la cultura durant el franquisme a través del grup musical Els 16 Jutges.
Pel que fa als esports, el Barça amplia l'avantatge i ja és a 9 punts 9 punts de distància respecte del Real Madrid després de guanyar a casa el València. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes signen una nova victòria a la Lliga, però ho fan patint. Rafinha ha estat l'únic golejador del Camp Nou, Ronald Araujo ha vist vermella i es perdrà el proper partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, i Ferran Torres ha estaballat la pilota al pal des del punt de penal.
I a l'europeu d'atletisme, Adel Mekal aconsegueix, Bechala aconsegueix la plata en la final dels 3.000 en pista coberta.
És la tercera medalla del palamosí en un europeu. Mechal no ha pogut penjar-se l'or a Istanbul, que se l'ha endut el noruec Jakob Ingebrigtsen, que ja havia guanyat abans els 1.500 metres.
El temps dels esports ho repassem tot plegat. Gràcies, Anna. Anem al trànsit. I ho fem per saber què està passant a les carreteres del país en directe des del RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Registra una incidència a l'AP7, en aquest cas una avaria d'un vehicle al tram de Sant Cugat en sentit sud, i generen 3 quilòmetres de cues. La resta de vies van molt carregades, amb 9 quilòmetres a l'A2 entre Corbera i Sant Feliu de Llobregat, 5 més també a Sant Feliu, a la B23 en sentit nord, o a Montcada, a la C58 cap al sud, més congestió sobretot a les rondes, ara amb la B10 amb 6 quilòmetres de cues en sentit sud, però també 4 quilòmetres més de circulació lenta entre el Nus del Besòs i de la Trinitat cap al nord. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I ara sí, els detalls de la previsió meteorològica. A veure com arrenquem la setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la setmana amb una mica menys de fred que en jornades anteriors, però evidentment que ara al matí cal abrigar-se, tot i que al centre del dia gaudirem de temperatures situades entre els 12 i els 17 graus. Per tant, un ambient una miqueta més atemperat, i aquestes temperatures han de continuar pujant de cara als propers dies. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem aquest matí d'alguns núvols cap a les comarques del litoral sud i central, i la tarda la nuvolositat augmentarà una mica més cap a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i també l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències. De cara a demà, una jornada també tranquil·la, plàcida, i de fet, de cara als propers dies no esperem pas precipitacions.
Gràcies, Jordi. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dilluns.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Notícia destacada d'aquest dilluns al matí. Continuen els problemes a l'Hospital Clínic de Barcelona. És un dels hospitals de referència, no només de la capital catalana, que també hi ha especialment, però d'altres punts del país. L'Hospital Clínic pateix un ciberatac que està afectant els serveis de laboratori, de farmàcia i d'urgències d'aquest hospital. Segons ha explicat el mateix centre, tant els professionals de l'hospital com els de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya estan treballant per mirar de recuperar la normalitat. Durant el dia d'avui es mantindrà tota l'activitat urgent i d'hospitalització a tots els edificis, a totes les seus que té aquest Hospital Clínic de Barcelona, a les portes de l'edifici principal de l'hospital. Hi tenim la Sílvia Muñoz. Sílvia, què és el que està passant a aquesta hora? Bon dia.
Bon dia. Poca gent a la sala d'espera d'urgències de l'Hospital Clínic i els passadissos estan pràcticament buits. La majoria de persones que entren a l'hospital són treballadors del centre. Una dona que té la seva mare ingressada ha explicat a Ràdio Estel que en el seu cas l'afectació ha sigut el retard dels resultats de l'analítica.
Hem trigat més a saber el resultat de l'analítica que li havien fet urgent. I en principi només això, però clar, fora de planta jo ja veia que el personal, els infermers, tot anaven molt atabalats, perquè realment és que és escriure tot en paper, no tens les dades de la història ni de la medicació que li ha de posar ni res.
Un personal que ha anat de bòlit, sobretot aquest diumenge, tot i que, segons expliquen, els problemes informàtics van començar dissabte a la tarda. Ens ho explica l'Eva, una infermera del Clínic.
Urgències, arriba un pacient amb una patologia la que sigui i no tenim manera de poder accedir a la seva història. I, per tant, ens hem de guiar del que ens diu el pacient, però, evidentment, ell no sabrà algunes dades clíniques, com, per exemple, unes analítiques, ni quan se li han fet, ni com són els últims electros o les últimes proves que se li hagin fet, doncs no ho sap i no podem accedir. Aleshores, les urgències és el que ha patit més de tot.
El Clínic ha desprogramat les consultes externes i les cirurgies no urgents d'avui. El centre manté, però, l'activitat urgent i d'hospitalització i també la domiciliària. En canvi, els codis urgents, com els infarts o els ictus, es deriven a altres centres hospitalaris. Tampoc es fan les sessions de radioteràpia oncològica previstes. A les 9 del matí, el govern ha convocat una roda de premsa al Clínic per donar més detalls d'aquest ciberatac i en quina situació es troba l'hospital.
Gràcies, Sílvia. Aquí ho anirem seguint i explicant en directe al matí a Ràdio Estel. Un atac que s'ha notificat a les 11 del matí d'aquest diumenge. Per tant, ja fa pràcticament 24 hores a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, però diverses fonts asseguren que el sistema ja va començar a donar problemes, de fet, dissabte a la nit. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Durant tot el diumenge, el Clínic s'ha coordinat amb el Departament de Salut i altres hospitals de la ciutat perquè atenguin les urgències gestionades pel SEM. Tot i això, l'hospital ha continuat acceptant aquells pacients que han arribat a peu a les seves urgències. Tampoc s'ha traslladat cap dels pacients que estan ingressats a la planta. Es tracta d'un atac del tipus ransomware que consisteix a segrestar els arxius d'una organització i demanar un rescat per alliberar-los. És el mateix que va passar a la Universitat Autònoma de Barcelona l'octubre del 2021 i també a tres hospitals i algun cap del Baix Llobregat i Barcelona l'octubre passat.
Com explicava la Sílvia Muñoz, a partir de les 9 del matí, el govern i l'hospital oferiran una roda de premsa per donar-ne més detalls. Ho seguirem aquí en directe a Ràdio Estel i parlarem d'aquest atac i d'aquests atacs similars que ja s'han viscut a casa nostra amb el Bruno Pérez Juncà, que és expert en ciberseguretat i pèrit forense.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
L'abandonament escolar a Catalunya continua estancat en xifres preocupants. Actualment, el percentatge de joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris se situa al 13,9%. Està per sobre de la dada espanyola i de la mitjana europea. Són dades que ha fet públiques aquest matí la Fundació Bofill.
Perquè ens en fem una idea, l'any passat 97.000 joves catalans entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l'ESO ni tampoc estaven estudiant. Encara preocupa més, però, que aquesta taxa es dobla entre els joves d'origen migrant o de famílies amb baix nivell d'estudis. Davant aquesta situació, la Fundació Bofill demana impulsar un pla de xoc contra l'abandonament escolar. Les propostes que posen sobre la taula passen per identificar i fer un seguiment dels alumnes en risc d'abandonament, ampliar els ajuts i les beques per evitar que la falta de recursos sigui una barrera i ampliar també l'oferta d'educació postobligatòria, entre altres.
Avui parlarem dels nostres joves, de l'escola, de com hi porten el dia a dia, de com porten la vida amb una salut mental tocada. Tenim joves frustrats, però que no saben gestionar aquesta frustració. Els hem sobreprotegit massa i ara no saben respondre a les dificultats emocionals. Ho plantejava en aquest programa la setmana passada el pedagog Joan Gamero i avui reprendrem aquesta qüestió amb ell mateix i amb l'Oriol Julià, que és expert en salut emocional aplicada a l'educació i president de l'equip CER. Ho hem destacat en titulars. Les llicències d'edat que es pagaven al Parlament de Catalunya també existeixen a Europa. La Unió Europea ha pagat 53 milions i mig d'euros a funcionaris que ja no hi treballen. Ho avança el diari Ara.
L'any 2015 es va instaurar aquesta figura a Europa semblant a la que s'ha pagat al Parlament de Catalunya. Per tenir dret a aquesta paga cal demanar-la 5 anys abans de l'edat de jubilació i haver treballat almenys 10 anys a qualsevol institució de la Unió Europea. Segons publica l'Ara, durant 8 anys, 309 funcionaris s'han acollit al benefici. De mitjana cobren uns 8.000 euros al mes sense anar a la feina. En alguns casos, però, aquesta xifra puja. Hi ha funcionaris que cobren entre 15.000 i 20.000 euros al mes. A diferència del que passava al Parlament de Catalunya, en aquest cas hi ha un nombre limitat de persones que poden demanar aquesta llicència, que no podrà ser superior al 5% dels funcionaris.
Tornem a casa nostra. Un de cada quatre informes de la sindicatura de comptes, això és el 25%, un de cada quatre informes que fa detecten fraccionament indegut de contractes. En total són 44 possibles casos dels 155 expedients que ha fet els darrers 5 anys. Entre els assenyalats hi ha el que ha acabat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes, dirigida per Laura Borràs, però és que també han detectat exactament la mateixa irregularitat directament a l'Oficina Antifrau de Catalunya, a la Sindicatura de Greuges, al Departament de Justícia, a la línia 9 del metro de Barcelona i en diversos òrgans municipals.
L'òrgan fiscalitzador ha assenyalat incompliments a les normes per als contractes menors que tenen un import màxim de 15.000 euros per a subministraments i serveis i 40.000 per obres. En molts dels casos, la sindicatura considera que la contractació separada s'hauria d'haver fet en un únic contracte perquè es tracta de necessitats recurrents o previsibles. Fraccionar els contractes suposa evitar els requisits de publicitat o relatius als procediments d'adjudicació que s'haurien d'haver fet. El síndic major de la sindicatura, Miquel Salazar, ha recomanat que l'administració hi hagi més personal qualificat que es dediqui a la contractació i ha recordat que la immediatesa que es necessita a vegades no pot ser excusa.
Moltes vegades la immediatesa no pot ser excusa per justificar un contracte o un altre. Els contractes requereixen un temps, per una banda, és a dir, planificació, i per altra banda requereixen qualificació del personal.
Si avui hi haguessin eleccions generals, a Espanya les guanyaria el Partit Popular, però els socialistes podrien mantenir-se al govern segons els diferents baròmetres que avui publiquen els diaris El País i El Periódico.
Els populars amplien l'avantatge amb el PSOE, però només tindrien majoria absoluta pactant amb Vox, segons l'enquesta del GESOP recollida pel Periódico. Tot i la victòria del PP, segons el mateix baròmetre, els socialistes podrien mantenir el govern amb el suport dels actuals socis d'investidura. Pel que fa als sondeig del País, Feijóo tindria 16 escons més que Pedro Sánchez, que perd suports, i tindria 14 escons menys del que té ara. En aquest cas, Vox perdria 8 escons i faria impossible la majoria absoluta pactant amb el PP.
L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, presentarà avui una querella contra l'excomissari de policia, José Manuel Villarejo, l'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i també contra l'ex número 2 d'aquest ministeri, Francisco Martínez. L'exconseller d'Economia català ha assegurat aquest cap de setmana que aportarà nova documentació sobre els seguiments que Villarejo i el seu equip li feien el 2012, quan ell era director general adjunt de CaixaBank.
El juny passat, l'exconseller va denunciar davant la Fiscalia de Barcelona Villarejo i l'expresidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, per les gravacions del 2012, en què la segona demanava al primer que l'investigués per ser un perillós independentista. Aquella denúncia no ha prosperat i ara Giró opta per la querella als jutjats d'instrucció de Madrid.
També avui, nous àudios del comissari Villarejo publicats pel digital El Món demostrarien que l'operació Catalunya es va gestar en un dinar entre aquest excomissari i dos comissaris més al setembre de l'any 2012. Va ser just dies després de la primera diada on l'independentisme va sortir al carrer en massa.
En aquestes converses, durant un dinar, s'escolta l'excomissari despatxar amb el director de la policia, Eugenio Pino, i un comissari més, i parlen de frenar el procés davant la indefensió de l'Estat. Es concreta que la primera tasca sigui collar Convergència i Unió i filtrar casos a la premsa. En aquest mateix dinar, tots tres també comencen a planejar l'operació Kitchen per controlar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet seran investits avui doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest migdia. Serà el punt de les 12, el paraninf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Els cantautors rebran aquest reconeixement per haver contribuït a la renovació de la música popular catalana durant la lluita per la recuperació de la llengua i la cultura durant el franquisme a través del grup musical dels 16 jutges.
Altres raons d'aquesta distinció han estat la recuperació de la música tradicional i popular o el seu compromís amb les causes de la llibertat, la solidaritat, la democràcia i els drets humans. El doctorat honoris causa és la màxima distinció que la UB concedeix a una persona en reconeixement precisament dels seus mèrits i la seva trajectòria, sigui en l'àmbit acadèmic, científic o cultural, dels seus valors i el seu vincle amb la universitat. No és la primera vegada que la Universitat de Barcelona concedeix el doctorat honoris causa a una personalitat del món de la música. L'any 2003 el va rebre el director d'orquestra italià Riccardo Muti, el 2006 el també director Jordi Savall i l'any 2010 la soprano Montserrat Caballé. Val a dir que els dos artistes ja són honoris causa per altres universitats. Bonet per les universitats de Lleida i Palma de Mallorca i Serrat per la Pompeu Fabra i Complutense de Madrid, entre d'altres.
Més coses. El Departament de Territori reforça a partir d'avui el servei de bus express.cat entre Vilafranca del Penedès i Barcelona arran de les obres que es fan al corredor mediterrani.
L'impacte dels treballs d'ADIF ha fet augmentar les persones usuàries d'aquest servei, ja que Renfe presta el tram entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia de l'R4 amb un servei alternatiu d'autobusos. En aquesta ocasió s'habilitarà un vehicle addicional de la Hispano Igualadina des de l'estació de Vilafranca, que s'activarà si fos necessari davant un elevat nombre d'usuaris amb destí a la capital catalana durant l'hora punta del matí. Aquesta línia ofereix entre setmana 8 serveis cap a Barcelona entre 6:45 i les 9 del matí.
I tragèdia aquest cap de setmana a les carreteres a casa nostra. 3 menors han mort aquest diumenge en un accident a l'alçada del Perelló, al Baix Ebre. El conductor, major d'edat, ha quedat en estat crític. El conseller Joan Josep Elena s'ha desplaçat, Joan Ignasi Elena s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, on ha lamentat aquesta desgràcia i també ha volgut fer costat a la família.
Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via, ha caigut per un barranc i s'ha incendiat. El conductor del vehicle ha resultat ferit crític i traslladat a l'hospital, i la resta d'ocupants, que eren adolescents veïns de Camarles, han mort. Aquest any han mort 24 persones a les carreteres catalanes.
I l'Escolania de Montserrat ha actuat per primera vegada a Austràlia. El cor litúrgic, format per 36 nens i dirigit per Llorenç Castelló, ha participat al Festival de les Arts d'Adelaida amb concerts durant tot aquest cap de setmana.
Des de l'abadia de Montserrat han explicat que està sent una experiència espectacular i el repertori clàssic de l'Escolania amb peces tradicionals catalanes ha estat molt ben rebut pel públic australià. L'Escolania de Montserrat té previst retornar el proper dijous a Catalunya per arribar a temps de la jornada de portes obertes el diumenge vinent, 2 de març.
I ja s'ha fet balanç i positiu del primer cap de setmana d'obertura del Casino Únic d'Andorra. En total, més de 2.000 persones han visitat les seves instal·lacions.
Des de la direcció fan una bona valoració d'aquestes xifres i detallen que un 30% dels visitants han estat turistes, la resta residents d'Andorra. El centre té un aforament d'unes 1.500 persones i treballen un total de 200 persones entre l'àrea de joc i la de restauració.
Gràcies, Olma. 8:22, anem als esports. El Barça va patir de quina manera en el partit jugat contra el València, però va aconseguir sumar 3 punts més gràcies a un gol de Rafinha quan només havien jugat 15 minuts de partit, Anna.
Sí, un altre partit del Barça que acaba 1-0 i amb el d'ahir ja en són 10 que se segellen amb el mateix resultat. L'anada a València va ser de 0-1 gràcies a un gol de Robert Lewandowski i la tornada 1-0 gràcies a Rafinha, però el resultat d'ahir al Camp Nou hagués pogut ser diferent si a la segona meitat Ferran Torres hagués transformat un penal. Finalment, aquest es va estavellar al pal, igual que el xut d'en Sofati posteriorment. La sobrevivència del Barça al terreny de joc vindria després, quan Ronald Araujo va veure vermella com a conseqüència d'una errada de Jules Koundé i es perdrà el proper partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça va haver de jugar durant més de mitja hora amb un home menys, però va aconseguir, com us diem, sobreviure. El tècnic blaugrana Xavi Hernández reconeixia en roda de premsa que últimament l'equip arriba just als partits.
Estem en un moment general que arribem justos als partits, arribem justos, lesions, també ja comença a haver-hi un pèl de fatiga, però aquests partits s'han de sentenciar abans. Jo crec que si fem el 2-0 l'equip ja es deixaria anar, jugaria millor, després jugues ja més tensionat i tot es complica, no?
Malgrat tot, el Barça continua líder en solitari ara a 9 punts del Real Madrid, que no va marcar ni encaixar contra el Betis. El Benito Villamarín, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti, en declaracions a Movistar, diu que veu la Lliga difícil però no impossible.
Sí, possible, no és impossible. Cosa és possible. Muy, muy difícil, muy complicado, pero tenemos que... No tenemos dudas que lucharemos hasta el final. Y después, vamos a ver.
Qui ha trencat la seva bona dinàmica ha sigut l'Espanyol. Ha perdut contra el Valladolid per 2-1. Els de Diego Martínez han caigut davant d'un rival directe a qui ara donen empenta mentre ells s'acosten perillosament una altra vegada a la zona de descens.
Sí, el Valladolid ha inaugurat el marcador a la primera meitat amb una diana d'Ivan Sánchez i a la represa Álvaro Aguado ha ampliat la distància. No ha estat fins al minut 87 que Martin Braithwaite ha encetat el marcador blanc i blau, però no ha estat suficient per mantenir la bona dinàmica que encadenaven els catalans. El tècnic Diego Martínez reconeix que els costa sumar.
Si hay igualdad es porque es muy difícil ganar, cualquier equipo puede ganar y lo estáis viendo en las puntuaciones. Eso no es que lo diga yo, refuerza mi mensaje desde el principio de temporada, como tú bien has dicho. Evidentemente cosas que mejorar, por supuesto, pero esto es, los partidos se van a determinar por detalles, por momentos puntuales, por aciertos. Hoy es verdad que no ha sido, hemos estado imprecisos, es una realidad, pero el equipo lo ha intentado hasta el final, ¿no?
I si mirem la classificació, l'Espanyol és 12, només 2 punts del descens, i pel que fa al Girona, que va jugar dissabte, va perdre per 3-2 contra el Getafe i ara és 11, a 5 punts de la zona perillosa.
I en futbol fa venir maneta del Barça al Villarreal amb un hat-trick de Caroline Graham Hansen.
Sí, això a la i Salma Parayuelo, on han estat les golejadores de la primera part, i a la represa el protagonisme se l'ha endut Graham Hansen, que ha augmentat la distància amb un triplet en només 20 minuts. D'altra banda, el Levante Las Planas ha empatat a 2 davant el Betis i s'allunyen de la zona de descens. Ara mateix són dotzenes a la classificació.
A l'europeu d'atletisme, Adel Mechal es penja la medalla de plata en la final dels 3.000 metres en pista coberta.
El 2017 va aconseguir l'or a Belgrat, el bronze se'l va endur el 2021 a Torun, i ahir es va penjar la de plata a Istanbul. Per Mechal, aquesta és la medalla més especial de la seva carrera, superant l'or a Belgrat.
Estoy contento, estoy feliz. Un año más siendo competitivo, un campeonato más. Me han preguntado si esta medalla vale más que cuando logré el oro en Belgrado. Y efectivamente, ganar una medalla de plata contra Jakob Ingebrigtsen, que es el mejor atleta de la historia de Europa, y en mi casa, en esta pista que yo entreno aquí, delante de toda la afición turca, ha sido un momento muy especial para mí que recordaré el resto de mi carrera deportiva.
L'or d'ahir se'l va endur el noruec Jakob Ingebrigtsen, que ja havia guanyat els 1.500 abans.
A la Fórmula 1, l'actual campió del món, Max Verstappen, s'ha endut el Gran Premi de Bahrein, la primera cursa de la temporada, una cursa però que ha tingut també un altre nom propi, que és el de Fernando Alonso, que ha remuntat 4 posicions i ha tornat a un podi de la Fórmula 1.
Sí, el neerlandès ha sortit des de la pole position i allà s'ha mantingut fins al final. Darrere seu, Checo Pérez. I tancant el pòdium trobem Fernando Alonso, que ha fet una gran carrera amb el nou Aston Martin. Feia 2 anys que l'asturià no pujava al pòdium. Són declaracions a DAZN.
Un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace 8 meses nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no haríamos ningún podio en este 2023, ojalá en el 2024, pero la verdad es que se ha adelantado todo.
Alonso li ha pispat la tercera posició a Carlos Sainz, que ha acabat quart seguit de Lewis Hamilton. Charles Leclerc, per la seva banda, que havia sortit tercer, no ha pogut acabar la carrera per problemes amb la bateria del seu Ferrari.
En hoquei patins, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei després de superar el Liceu 2-4. És la 25a vegada que els blaugranes s'emporten aquest títol.
Els d'Edu Castro han dominat el partit d'inici a fi i s'han endut la Copa de Calafell a Barcelona gràcies als gols de Sergi Panadero, Pau Bargalló i un doblet de Joao Rodríguez.
I acabem amb esquí de muntanya. El campionat del món que s'està fent aquests dies a Vuitaulla, els catalans Marta García i Oriol Cardona han quedat quarta i cinquè als relleus mixtos.
L'osonenca ha obtingut una espectacular quarta posició juntament amb Íñigo Martínez i Albornoz, que durant una estona fins i tot ha arribat a liderar la cursa. Per la seva banda, el de Banyoles ha fet tàndem amb la granadina Ana Alonso, que han quedat cinquens, tot i que la setmana passada van aconseguir l'or a Val Martelo. Cardona no ha pogut aconseguir, doncs, la segona medalla en aquests mundials després de l'or en esprint de dimarts. En total, la delegació catalana ha sumat 6 medalles.
Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ja ens ho pagueu amb aquesta cançó, Don't Leave Me This Way, que va arribar al número 7 de la Billboard Hot 100 l'any 1977 i va tornar més endavant, en versions més modernes. I això, que l'original és anterior, però va ser Thelma Houston qui va popularitzar la cançó, la va portar a les radiofórmules de tot el món i es va convertir en un clàssic. Avui amb Don't Leave Me This Way arribarem al punt de 9:15 del matí. Hey.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 6 de març, en temps de tertúlia seran amb nosaltres la Sílvia Angulo, periodista de La Vanguardia, el Xavi Barrena, que és periodista de la secció de política, el Periódico de Catalunya, i el Roger Pidecabanyes, també periodista i delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Com sempre, compartirem el dilluns amb ells per analitzar el que ens porta una actualitat que ens obliga a aquesta hora a estar molt pendents del que està passant a l'Hospital Clínic de Barcelona, afectat de ple per aquest atac informàtic amb el que sembla ser un ransomware, un d'aquests virus que encripta totes les dades i que acaba fent que el sistema col·lapsi. S'està treballant a mà, pràcticament a mà, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ara hi connectarem, també a partir del punt de les 9, ofereix al govern l'hospital una roda de premsa per donar més detalls, per saber exactament en quin punt ens trobem. I parlarem amb en Bruno Pérez Juncà, que és perit informàtic forense, expert en ciberseguretat, per intentar treure l'entrellat del que està passat, del que està passant. S'assembla tot molt i molt al que vam patir, per exemple, ara fa una mica més d'un any, la Universitat Autònoma, o ho recordareu també l'Hospital Moisès Broggi, al Baix Llobregat, i crec que era l'Hospital de Viladecans, si no recordo malament, i uns quants centres d'atenció primària, perquè l'atac el va patir el Consorci Sanitari Integrat, que és qui gestiona aquests centres. També ho han patit diverses empreses privades. El món de la ciberdelinqüència està movent milers de milions d'euros a tot el món. En parlem, déu-n'hi-do. En parlem perquè està afectant a l'administració pública, però és una qüestió, és un tipus d'atacs que estan a l'ordre del dia de les empreses privades. No tots acaben sortint a la llum pública. Ara recordo, per exemple, el que va explicar la cervesera Damm, que també els va afectar de ple, o una cadena de supermercats que també ho va patir. Imagineu-vos, un supermercat que té tots els preus informatitzats, cobrant a mà, havent d'apuntar amb bolígraf i paper cadascuna de les coses que venen, si és que eren capaços de recordar-ne el preu. Clar, molts d'aquests atacs acaben amb xantatges, algunes empreses opten per pagar, ja us avanço que no és la millor de les solucions, ara en parlarem amb en Bruno Pérez Juncà, que un dia ja vam abordar aquesta qüestió i ja va deixar clar que pagar una vegada és el primer pas per pagar una segona. Bàsicament és el que els acaba passant a moltes d'aquestes empreses. No consta, a veure si avui hi haurà més detalls de si s'ha trobat ja en aquesta situació de reclamar un rescat a l'Hospital Clínic de Barcelona, però vaja, a partir de les 9 en tindrem més detalls i aquí estarem per explicar-vos-ho. De fet, estem també en directe a l'Hospital Clínic, ara hi tornarem. Un matí on, per cert, volem tornar a parlar dels joves. Avui us explicàvem ara l'informatiu que la Fundació Bofill ha fet públic un informe sobre el fracàs escolar. La setmana passada parlàvem de la salut mental dels nostres joves. Escoltàvem el pedagog, en Joan Gamero, a partir del que havia passat a Sallent, que ens deia que tenim uns joves que no els hem ensenyat o no els hem educat a ser capaços de gestionar la frustració, de frustració o frustracions, en tenen moltes, no les porten bé, potser perquè no els hem educat prou bé, potser perquè els hem sobreprotegit massa, i d'aquí molts dels problemes vinculats després a la salut mental del jovent. Avui recuperarem aquesta qüestió, no només amb en Joan Gamero, sinó també amb l'Oriol Julià, que és expert en salut emocional aplicada a l'educació, que és el president de l'equip CERT. Tots dos seran amb nosaltres d'aquí a uns instants. Ara abordarem aquestes qüestions. Abans, però, avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. Perquè, com us deia, segueixen els problemes a l'Hospital Clínic de Barcelona després de patir aquest ciberatac que afecta el sistema informàtic de tot l'hospital. El centre manté l'activitat urgent i l'hospitalització i està treballant per intentar recuperar la normalitat. Tornem en directe a les portes de l'Hospital Clínic. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. A la sala d'espera d'urgències de l'Hospital Clínic hi ha poques persones i els passadissos estan pràcticament buits. La majoria de persones que entren a l'hospital són treballadors del centre. El personal sanitari ha assegurat a Ràdio Estel que han anat de bòlit aquest diumenge, sobretot a urgències, i avui dubten que es recuperi la plena normalitat. A les 9 del matí, el govern ha convocat una roda de premsa al Clínic per donar més detalls d'aquest ciberatac i en quina situació es troba l'hospital.
Gràcies, Sílvia. Roda de premsa que seguirem aquí al matí a Ràdio Estel. Un de cada 10 joves catalans estan poc qualificats i no tenen estudis postobligatoris, ho assegura un estudi de la Fundació Bofill, que alerta que la xifra d'abandonament escolar a Catalunya està per sobre de la mitjana espanyola i de l'europea. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. L'any passat, 97.000 joves d'entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l'ESO ni seguien estudiant, xifres que es doblen en joves d'origen migrant o de famílies amb pocs estudis. La Fundació Bofill demana un pla de xoc per fer-hi front.
Un de cada 4 informes que fa la Sindicatura de Comptes detecta fraccionament de contractes. N'ha trobat a l'Oficina Antifrau, a la Sindicatura de Greuges, al Departament de Justícia o a la línia 9 del metro de Barcelona.
Es tracta del mateix mecanisme pel que s'ha jutjat Laura Borràs per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La Sindicatura de Comptes alerta que la contractació separada s'hauria d'haver fet en un sol contracte.
La Unió Europea ha pagat 53 milions i mig d'euros a funcionaris que ja no hi treballen, ho avança el diari Ara.
L'any 2015 es va instaurar aquesta figura a Europa semblant a la que s'ha pagat als treballadors del Parlament de Catalunya. En aquest cas, per tenir dret a aquesta paga, cal demanar-la 5 anys abans de l'edat de jubilació i haver treballat almenys 10 anys a qualsevol institució de la Unió Europea. Segons publica avui el diari Ara, durant 8 anys, 309 funcionaris s'han acollit al benefici i de mitjana cobren uns 8.000 euros al mes sense anar a la feina.
I la Universitat de Barcelona nomenarà doctors honoris causa els cantants Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat. L'acte es fa aquest migdia al Paraninf de l'edifici històric de la universitat.
Els cantautors rebran aquest reconeixement per haver contribuït a la renovació de la música popular catalana durant la lluita per la recuperació de la llengua i la cultura durant el franquisme a través del grup musical Els 16 Jutges.
Pel que fa als esports, el Barça amplia l'avantatge i ja és a 9 punts del Real Madrid després de guanyar a casa el València. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes signen una nova victòria a la Lliga, però ho fan patint. Rafinha ha estat l'únic golejador al Camp Nou. Ronald Araujo vermella i es perdrà el proper partit contra l'Atlètic Club de Bilbao i Ferran Torres ha estavellat la pilota al pal des del punt de penal.
A l'europeu de l'atletisme del Metxal aconsegueix la plata en la final dels 3.000 metres en pista coberta.
És la tercera medalla del Palamosí en un europeu. Metxal no ha pogut penjar-se l'or que se l'ha endut el noruec Jakob Ingebrigtsen, que ja havia guanyat abans els 1.500 metres.
Gràcies, Anna. Anem al temps i al trànsit. I arrencarem per la previsió meteorològica per un dilluns que augura, ja us ho avanço, una bona setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Ambient fred en aquests moments arreu del país, però menys que en dies anteriors. La roba d'abric ben necessària per a les temperatures diurnes pujaran a valors de 12 a 17 graus, lleugerament més altes que en les jornades anteriors. I, de fet, de cara als propers dies encara han de pujar més aquestes temperatures en un dia que comença amb la presència d'alguns núvols a punts de la costa central i sud, que aniran desapareixent durant les primeres hores d'aquest matí, i la tarda apareixeran més núvols cap a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, però que no duraran precipitacions. De fet, durant tota la setmana no esperem pluges. Demà també un dia molt tranquil, amb sol, amb temperatures en ascens i només amb alguns núvols poc importants a la tarda en àrees de muntanya.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per actualitzar la situació a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Un accident a l'alçada de Sant Feliu de Llobregat, a l'A2 en sentit est, fa que s'acumulin gairebé 7 quilòmetres de circulació lenta fins a Corbera de Llobregat. Encara es mantenen afectades també la majoria de vies principals, amb cues d'entre 2 i 4 quilòmetres en trams, com Paret del Vallès en els dos sentits, a la C-17, a la C-32, entre Sant Boi i Viladecans en sentit nord, o 5 quilòmetres ara a la B-23, entre Molins i Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona. I pel que fa a les rondes, com sempre, es mantenen trams llargs de cues en sentit sud i en direcció al Besòs. Ara hi ha més de 3 quilòmetres a la B-10, a la zona franca i Montjuïc, i per la zona de Pedralbes, a la B-20. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. 5 minuts i arribem al punt de 3 quarts de 9 del matí. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial. I també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'entre les frases que més diem o que més repetim, segurament hi ha la frase "els joves són el futur". Això és el que s'ha dit habitualment. Els joves són el futur de la nostra societat. El problema és que molts joves perceben, detecten i cada vegada més manifesten que el seu futur s'enfosqueix i que el seu futur tenen certa tendència a veure'l cada vegada més negre. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, el 30% dels joves europeus tenen algun problema de salut mental. Aquesta dada, avui, és 10 punts superior al que l'OMS detectava l'any 2009. No fa tant de temps, com per haver pujat 10 punts del 2009 al 2023. La realitat és que la salut mental dels nostres joves s'està deteriorant de manera progressiva i això se li suma aquesta percepció negativa i segurament fonamentada del futur que els pot esperar. De fet, el 40% dels joves espanyols asseguren, quan els ho pregunten, que tenen por del futur que els espera. La setmana passada tornàvem a parlar de la salut mental, de la realitat que viuen els joves. Parlàvem també de la realitat que viuen a l'escola a partir del cas del que va passar a Sallent. Aquell dia vam parlar amb en Joan Gamero, que és vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, una conversa molt interessant, i en aquella conversa un dels plantejaments que posava en Joan Gamero damunt de la taula és que potser teníem uns joves que vivien o que patien la frustració, però que no sabien com gestionar-la, aquesta frustració, perquè potser no els havíem ensenyat o potser els havíem sobreprotegit massa, i pot haver-hi moltes causes, però que aquest fenomen s'estava produint. Aquest matí ens torna a acompanyar en Joan Gamero. Com estem, Joan? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens acompanya també l'Oriol Julià, que és expert en salut emocional aplicada a l'educació i president de l'equip CER. Oriol Julià, bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a vosaltres.
A veure, com que la idea partia d'aquella conversa amb en Joan Gamero, que comenci a desenvolupar en Joan el que explicava en aquella conversa, i a partir d'aquí anem estirant el fil. Perquè, Joan, deies en aquella conversa que teníem ara fa tot just una setmana,
sí,
una de les coses que vèieu o que havíeu detectat és que els joves els costa o no saben o no tenen eines per gestionar aquesta frustració.
A veure, correcte, més que frustració, i ara estem parlem en genèric,
sí,
i jo vull deixar abans de tot clar que de 10 joves, potser 3 són els que no tenen problemes amb acceptar la frustració, que ja és un tant percent elevat. El que passa és que ja sabeu que quan hi ha un problema una minoria és que marca la majoria. A mi no m'agradaria ficar tots els joves amb aquest desfet, perquè sí que és cert que hi ha joves que realment tenen un creixement, una competència emocional molt, molt vinculada. Mireu, jo torno a fer una mica la idea que tenim nosaltres. Veiem molt clar que una cosa és la imatge social i una altra cosa és la imatge real. Quan els joves volen que la seva imatge social, que no, evidentment no és certa, sigui la predominant, és quan comencem a tenir problemes. Després tenim joves que per la seva trajectòria personal són joves multitàssics, que diuen nosaltres, que fan diverses coses a la vegada, per tant no es concentren i no arriben al límit. També, ho dic molt ràpid, perquè avançat, són joves que han crescut amb un entorn familiar com és el que anomenem els pedagogs el síndrome de l'emperador. Mm. Això vol dir que són joves, que són nens, que de nens petits han estat al centre de la família, de l'entorn, que se'ls amagava tot el que pogués suposar un cert patiment, no se'ls deixava equivocar-se quan hi havia un problema amb el col·legi i el pare o la mare es solventava el problema, sense que fos l'alumne la part principal, en la qual són nanos que, com que ho tenien tot al segon, no arribaven a fer una cosa... Bueno, pedagògicament jo penso que hi ha dos punts importantíssims per l'evolució, que és una cosa és que hem de acostumar els nostres joves a que siguin persistents amb el que fan, i després que tinguin paciència. Paciència. Tenim generacions que no són pacients. Llavors, si t'esperes 5 minuts més, igual trobes el resultat. Aquest és el cas, no? Llavors, clar, jo el que veiem... Clar, sempre parlo des de l'experiència, al llarg dels cursos, bueno, i una mica com teníem abans els joves i a les aules, com els tenim ara. Jo, evidentment, no sé què ha fet la societat, no sé, però bueno, sí que hi ha uns inputs que ens fan pensar una mica. Vull dir que, clar, els especialistes, per exemple, cada cop ho tenen més clar que l'ús de mòbil fins als 16 anys no és adequat. I el cert és que nanos amb 9 o 10 anys ja tenen aparells electrònics, ja no només dic mòbil, els rellotges aquests intel·ligents. Hi ha una sèrie de coses que ens porten amb un espai que ens fa fallar i ens fa que aquests joves no entenen per què no poden aconseguir ja el que volen. Llavors, quan es produeix una baixada d'autoestima, jo baixo l'autoestima, baixo la forma d'entendre el món, resulta que jo estic donant una imatge a les xarxes socials, Instagram i companyia, que no s'adapta a lo que jo estic pensant, i llavors és quan tenim els problemes de salut mental. És una mica una roda, no?
Sí, no, déu-n'hi-do, jo crec que queda bastant clar, diguem-ne, no?, el camí que planteges. Oriol.
Perdó. Mira, el primer és que els joves presents, sempre del present, sempre estan entre un salt generacional, no? Aleshores, realment, ens trobem amb una sèrie de joves que ara mateix estan, és veritat, amb una sèrie de recursos materials com el mòbil, no?, i la immediatesa, la comunicació, que abans no teníem, i que, per tant, els adults d'ara, que eren els joves d'abans, no sabem com ensenyar als altres a fer-ho, no? I segurament aquest salt generacional també farà que esperem que encara es pugui establir una mica, perquè si no, no ens dona temps a assumir-ho. Aquest salt generacional sí que farà que aquests joves puguin ensenyar als altres, no? Però per qui ha de començar? De que els adults, les escoles, tot, sapiguem. Hem de fer un esforç molt gran en poder adaptar-nos a la societat, a la realitat, als mòbils.
No podem ser els adults en això, encara no els servim com a referents, o no els podem donar resposta a com han de viure això que estan vivint?
Exacte. Jo crec que el tema és que molts adults encara no han viscut, per exemple, una educació emocional. I no han viscut la realitat del mòbil. És que no fa tant no teníem WhatsApp. És que jo... ara veiem el WhatsApp i el treballem com si portéssim tota la vida i fa, no sé, 10 anys, 12 anys, no teníem WhatsApp. Aleshores, o les xarxes socials no eren tan ràpides, no? Aleshores, a l'adult ens falta saber com tractar això, com treballar això per poder-ho transmetre. I els joves ens passen per davant.
Joan.
Perdoneu, si...
Sí, sí, sí.
Perdoneu, eh? Però jo crec que és un tema que va més enllà d'això, eh? És un tema. Tota la... A veure, jo, per exemple, quan era petit, és a la màquina d'escriure, després va sortir l'ordinador, ens hem adaptat... Vale. El que passa és que és un tema de valors. Jo aniré més cap enllà, eh? És un tema de valors i de models familiars. Jo torno a dir que la família extensa ha ajudat molt a les generacions perquè donem una sèrie d'eines o valors. El problema de la joventut d'avui en dia, independentment de les eines electròniques que puguem tenir, és de concepció de la vida. Hem educat, per la raó que sigui, i torno a dir el primer missatge, de 10 alumnes, 3, però ja som 3 per preocupar-nos. Hem educat amb tota la bona fe del món, des de la base, que el meu nen no se me'l toqui, que la meva nena és sagrat, que si passa alguna cosa jo li solvento el problema.
Els hem sobreprotegit massa.
Això vol dir que no se'ls hi prepara per la frustració ni pel conflicte. I recordem que psicològicament el conflicte és el motor del canvi. Tu vols evolucionar, t'has d'enfrontar situacions complicades. I a partir d'aquí, independentment del mòbil, clar, el que passa és que tot això... ha fet que el conflicte duri 24 hores, de 24 hores del dia. Igual abans el conflicte durava 10, però ara dura 24. I és aquest desfase que l'adolescent no ho entén i que tenim aquí els casos. Jo crec que, evidentment, hem d'aprendre tots, hem d'escoltar els especialistes i hem de saber que si el meu fill s'equivoca, ell és el que ha de fer la seva vida. Perquè jo sí de petit, clar, ara parlem d'adolescents, però és que jo em passaria amb nens de 1 a 3 anys, eh? Vull dir que, clar, l'educació comença des de la base, és com un arbre, no? Si ja comença una mica torçat, tu ja, pues, quan sigui gran, ja intenta posar recte aquest arbre. Quan nosaltres tenim adolescents de 16 o 18 anys, intenta reconduir la situació, evidentment, però a costa del patiment de la persona. Pues, no hem volgut que pateixi de petit, entre cometes, perquè no es patia, es creixa, i ara de gran sí que, evidentment, el problema es magnifica.
Hi ha una part en la que sí que estic d'acord, no? Òbviament. A mi em sembla molt important treballar, com tu deies, una des de la no generalització, també amb l'adult, no? No només amb l'infant, també amb l'adult, amb les famílies. Cada vegada, per exemple, a Catalunya, és cert que surts de Catalunya i fa una mica més de fred en aquest sentit, però a Catalunya cada vegada hi ha més escoles que treballen l'educació emocional, cada vegada hi ha més famílies que es preocupen per això, no? Per tant, sí, donar un missatge de ja que tu deies, de no generalitzar, no només amb els adolescents, tampoc generalitzar amb les famílies o fins i tot, no?, per fer transferència a les escoles, no?, a l'àmbit educatiu. Em sembla molt important aquest pas que tu deies, no? També és veritat que ara es dona més espai a expressar les emocions i també el jove creu correctament que té més dret a expressar, no? Però, clar, això fa que no ens podem quedar aquí. I aquest és un dels grans reptes que tenim des de les entitats que treballem l'educació emocional. No ens podem quedar només amb la consciència i amb l'expressió, sinó que hem d'anar a veure què fem amb la frustració, per exemple. I hem d'aconseguir entrenar habilitats socioemocionals que puguin fer que jo... Vale, em sento frustrat, però què faig amb això? No espero que m'ho resolgui l'altre. Puc demanar ajuda, però no espero que m'ho resolgui l'altre, sinó que amb això jo què puc fer? I a partir d'aquí, aquest treball en escola, en famílies i en el propi nano, per mi sí que construeix una societat millor. Al final és la societat des dels inputs que tenim, no? Per tant, el que necessitem és, estem aquí... què podem fer? I per mi la clau ara mateix és entrenament d'habilitats socioemocionals.
Passa que entenc que això, Oriol, ho has de començar a aplicar per seguir una mica el fil amb el raonament que feia el Joan, amb nens. És a dir, quan un noi o una noia arriba als 14 o 15 anys, diguem-ne, i quan ha tingut un problema l'ha acabat resolent, per exemple, amb una pataleta a casa i que els pares li solucionin, no? Fins i tot quan potser era un problema que tenien a l'escola, eh? Vull dir que potser no era ni tan sols un problema de l'àmbit purament familiar. Si és a temps encara amb aquests joves de 14, 15, 16 anys que estan entrant en un moment de la vida en què han de començar a prendre una pila de decisions que són importants, però que ells perceben com a transcendents. Què estudiaré? A on aniré? Potser em toca fer un canvi de centre si el meu centre escolar no ofereix tota l'etapa formativa. Estan en un moment en què tot ho viuen d'una manera molt angoixant, no? En què moltes vegades se'ls diu ara ja sou grans, no? I has de començar a prendre decisions que potser no és un comportament que estan acostumats a tenir a casa des de petits.
Sí, jo crec... D'entrada crec que a l'adult també li passa i més adults que s'han construït amb els mateixos punts que deia en Joan, perdona que tuteixi Joan, i que a sobre no han tingut l'educació emocional, no? Per tant, això passa amb l'adult. I jo crec que l'adult té encara possibilitat i marge de treball. Doncs l'adolescent de 14-16 anys també. El que passa és que és cert, quan abans ho fem millor, i de fet... quasi que ho diré al revés. A vegades hi ha escoles que treballen molt bé l'educació emocional fins a cicle inicial i arriba a primària i ja no treballen tan bé, no? És a dir, que el que necessitem és una continuïtat, no? I que si es treballa més consciència emocional, per exemple, en les primeres etapes, després, en les últimes etapes de primària o a secundària, com dèiem, es treballi més. Es treballi...
Potser algú t'ho digui.
Jo sempre...
Digues, Joan.
Perquè, clar, aquí ja jo estic molt d'acord en tot el que esteu comentant, evidentment, però, clar, com a especialista, com a pedagog i com a director d'escola, us he de dir que estic totalment d'acord amb tu, que l'important és, més que consciència o educació, la competència emocional. Mm. Les escoles treballem la competència emocional i cada cop més es treballen a les secundàries. Per què? Mm. Perquè és una forma... A veure, en aquesta vida hem de ser pràctics. És una forma d'evitar conflictes. Si tu tens una alumna que sap posar el nom a l'emoció del que està passant, quan parlem de frustració, normalment la frustració comporta la ira i a partir de la ira l'agressivitat. Sobretot en l'adolescència, quan el producte que el vol no ho aconseguís. Llavors, clar, sí que és molt important treballar. No oblidem que tenim la figura dels orientadors educatius que treballen als instituts, que d'unidó la finada que fan i que s'ha de valorar, i aquests són pedagogs, psicòlegs, i llavors el que fem és que l'alumne pugui posar nom a aquesta emoció, perquè, clar, per poder solucionar alguna cosa l'has de conèixer. I jo, quan poso nom que tinc ira i miro les causes, quan jo puc posar solució. Però, clar, és com un... a veure si la forma que tenim de veure és com si jo hagués donat aspirines a una persona que té mal de cap i no intento tirar més enrere. I és la realitat que tenim aquests dies. Aspirines donem moltes, i per això d'aquests 10 alumnes, aquestes es van superant per les aspirines, però tenim una mica més enrere. Quan parlem de que, totalment d'acord, és que l'educació emocional és vital en aquest món. Són valors que donen. El que passa és que les generacions d'adults, amb una educació tradicional, no, que imperava l'amagar els sentiments i les emocions. I, clar, a uns pares els costa molt expressar aquestes emocions, posar nom.
Clar, però des de l'escola, Joan, això ho podeu suplir? És a dir, aspirar a que l'escola supleixi el que no es fa a casa és realista?
Mireu, jo, per exemple, a la meva escola, quan venen a fer una informació de què podem fer o què oferteu, sempre dic el mateix als pares. Mira, l'educació és com una balança. En una part estan els continguts i en l'altra part està la persona. I la persona, la bona notícia és que tot aquest reconeixement de diferents emocions, sentiments i evolució es pot aprendre. Per tant, una escola del segle XXI, de l'any 23, ha de tenir un programa de competència emocional claríssim, perquè és el que t'ajudarà a formar persones. Evidentment, per això us comento del tant percent de famílies, hi ha famílies que estan més desenvolupades en aquest aspecte, que són que els alumnes, malgrat la conjuntura i tot, pues arriben i solventen bé els problemes. Hi ha famílies que els costa més i, bueno, han de fer una mica de paciència i d'ajuda. I quan dic tot això, mireu, per exemple, al nen petit li ha l'essència de tenir paciència. Si jo vull jugar, no, espera't una mica. La recompensa a llarg plaç i després també que siguin persistents en les feines. Coses que abans, les nostres aves, les nostres tiets, el dia, el bon dia, les gràcies, el sisplau, tot això ens ajuda a viure en comunitat i tot això ens ajuda després a tenir un respecte amb els altres. I...
Però amb això fallem els adults, entenc, no? És a dir, en l'etapa formativa...
Si
no ho aconseguim, és un problema dels adults cap als joves.
Torna al principi. Generalitzem. No els aconseguim amb alguns. I amb aquests alguns són, evidentment, els que ens aixequen la veu d'alarma. Però jo apostaria per la nostra joventut, apostaria, evident, per les nostres escoles, per les nostres famílies. Vosaltres penseu que les famílies ho fan el millor que saben. I potser, si una família està escoltant això, ho ha escoltat tres vegades, i pensa, amb el síndrome de l'emperador, i pensa, jo com estic fent al meu nen, li estic... li estic posant tot fàcil i potser és el moment del canvi, m'enteneu? Sí. Clar, és el que deia el company, és que no naixem amb empresa. Llavors, la part emocional és la part que veiem que s'ha de cultivar, que, torno a dir, que les famílies àmplies, que dic jo, això anava a càrrec dels avis, dels ties grans, i bueno, i tot això sí que l'escola ha d'agafar el seu paper, però no oblidem que l'escola no és el 100%.